Parlem del coronavirus i de la Covid-19 i sempre parlem de tres normes que són fàcils de portar a terme per mantenir a ratlla tot el tema de la pandèmia. Distància física, que és importantíssima, 1,5 metres, per no dir 2 metres o més, mascareta i neteja de les mans. La majoria de la població ho estem fent bé i, afortunadament, doncs les xifres, tot i que són molt altes, doncs es mantenen més o menys contingudes. Però, clar, arriben exemples com el de les novetats de la població universitària, en la que veus tot un munt de jovens sense mascareta, sense mantenir les distàncies i sense cap mena de higiene a les mans, i dius, caram, també són els que haurien de donar exemple, oi? Doncs aquesta és la... això és el que va passar aquest dimecres. La Universitat de Lleida diu que cal erradicar-les, però que no hi pot fer res. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Portes d'un llarg cap de setmana, en fi, llarg cap de setmana, d'un cap de setmana, més el dilluns, que és festiu, si és que pots fer festa, per tant, un llarg cap de setmana en el que hi haurà variació meteorològica, ho sabrem tot seguit. Hores d'ara per sobre dels 21 graus a la ciutat de Lleida, encara amb un temps força benèvol. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. A la una connectarem amb l'Armando Álvarez, que sí que ja ens farà una previsió amb precisió d'aquest canvi de temps que tindrà lloc el diumenge, i la previsió també de cara a la setmana vinent. Avui l'Armando entrarà a partir de la 1:05. També, ràpidament, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida, el Melo Malo, de l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. I avui, que és dia 9 d'octubre, avui és el Dia Mundial de l'Ou. Doncs avui parlarem d'ous, i ho farem amb un producte nou que s'anomena Ovo Plus, que s'està presentant i que el tindràs al supermercat a partir del 26 d'octubre. Ja et dic que és un producte revolucionari. En parlarem a partir de 3:15. Directes cap a la una, ens arribarà la Laura González amb el divendres de cine, parlant d'estrenes, de sèries, de tot el que envolta el món cinematogràfic. I a partir de 2:15, l'Espai Groc amb les propostes que n'hi ha, amb totes les normes de seguretat, però amb les propostes de cara al món dels espectacles, de la cultura, de la música, de les arts escèniques, en fi, ja saps el que és l'Espai Groc, que ens durà directes cap a les 2:00 PM. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de núvols mitjans i alts, amb cels més ennuvolats al Pirineu, on no es descarten precipitacions febles, principalment a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes de 27 graus a Lleida, capital, i a Balaguer, de 26 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant fan aquesta tarda de direcció variable, tot i que amb predomini de la component sud. Si mirem a demà dissabte, esperem un inici del cap de setmana amb intervals ennuvolats al cel i amb cels ennuvolats al Pirineu, sense descartar pluges, amb la cota de neu que baixarà dels 2.000 als 1.500 metres. Per últim, les temperatures diurnes baixaran en general, amb màximes que seran de 25 graus a Lleida capital, de 23 a Balaguer i a Tàrrega, de 22 a la Seu d'Urgell i de 15 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:24, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una anada darrera hora en la que hem de començar parlant de successos. Un home va ser agredit amb una arma blanca ahir dijous a la nit al centre històric de Lleida, a la zona del carrer Botés. Segons han apuntat fonts veïnals, els fets van tenir lloc al voltant de les 9 de la nit, quan, per causes que es desconeixen, un jove en va apunyalar un altre i li va provocar un tall a una orella. No sé exactament on apuntava, però mira, una orella encara, però ben a prop, ja la resta del cap, i hagués pogut ser molt pitjor, Pel que sembla, les dues persones es van embolicar en una discussió per motius desconeguts i l'agressor podria tenir antecedents per delictes d'arma blanca. Fons veïnals creuen que també que aquesta persona està d'ocupa en un pis de l'avinguda Prat de la Riba. I aquest matí hi ha hagut un ampli dispositiu policial de Mossos d'Esquadra que des de dos quarts de vuit del matí estaven al carrer Alcalde Fuster de Lleida, on la PA ha intentat aturar el desnonament de Ramon Toló, un home de 64 anys que viu amb una dona de 41 i el pare d'ella de 70, el número 4. Fins a dos quarts d'11 del matí hi ha hagut dos enfrontaments entre policia i activistes. En el primer, els Mossos han desallotjat els activistes de davant el portal i durant el segon han detingut una persona. Al pis també hi ha tres gossos i una quarantena de gats. Sí, sí, una quarantena de gats. El primer intent es va fer dilluns. No, és que m'he quedat així perquè la veritat és que ho he hagut de llegir dues vegades. 40 gats? Però com es pot viure amb 40 gats dins d'un pis? 40 gats? És que... i 3 gossos. No, si és que no eren suficients. 40 gats, 3 gossos i 3 persones. Si és que estan en minoria. Si volen decidir alguna cosa dins del pis i fan votacions, estan en minoria, les persones. Bromes a part, Però és que em sembla una barbaritat, És que em sembla una barbaritat fins i tot pels animals. Si un gat, no estan... Han d'estar en llibertat, no pas als pisos. Els gats, mira, 1, 2, 40, 3 gossos... Això ha passat aquest matí, com dèiem, al carrer Alcalde Fuster de Lleida. Pel que fa a la informació del coronavirus, de la Covid-19, hores d'ara, a la regió sanitària de Lleida, l'índex de rebrot es situa als 241 punts. A partir de 100 és alt. Per tant, estem molt alts. La velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 1,37, que ara no és suficient, però segueix baixant. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot és de 298 punts. És alt. A partir de 100 és alt. Per tant, és molt alt. I la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,28. I pel que fa a la Segarra, ja sabeu que estem fent seguiment de la Segarra perquè s'ha detectat un increment molt fort de casos des de cap de setmana passat. Hores d'ara, l'índex de rebrot es situa en els 778 punts. Reitero, a partir de 100 està considerat com alt. Doncs 778 és pràcticament 8 vegades més. La velocitat de reproducció de la malaltia a la Segarra és de 1,90. Per tant, cada persona positiva encomana a 1,90 persones més, o sigui, pràcticament 2. Això és el que vol dir aquesta xifra. Han fet una vuitantena... s'eleven fins a 62 els positius de Covid-19 detectats a Cervera el cap de setmana. Encara ens estan donant dades del cap de setmana passat. De dilluns a dimecres l'increment ha estat menor, però la paeria de Cervera demana no baixar la guàrdia, i això ho diuen amb bon criteri, perquè recordeu que aquest virus és traïdor. És a dir, no és com fer-se un cop o com fer-se un tall, que de seguida veus el mal. No. Aquest virus és traïdor perquè no surt fins al cap d'uns dies. I, per tant, que ara comencin a baixar les xifres no vol dir que ho vam fer bé ahir. No. És que ho vam fer bé fa 10 dies. Per tant, ara no hem de baixar la guàrdia, ni molt menys. A Cervera, a Lleida o a qualsevol altre punt de la geografia, perquè no estem per tirar coets enlloc. Enlloc. S'han fet una vuitantena de PCRs a les Borges Blanques després del brot de Covid-19 detectat a la residència. L'Ajuntament ha muntat 2 carpes a petició del CAP per fer test als contactes estrets dels treballadors del centre. Recordem que la residència va tenir una afectació de 34 positius dels 59, més de la meitat, i 14 dels 25 treballadors, més de la meitat. Aquest brot es va detectar a principi de setmana. Ara es fan les proves PCR. Ara. Els positius segueixen, si són asimptomàtics i no estan aïllats, segueixen transmetent la malaltia. Jo és que mira, no és per criticar sempre, però és que em dona la sensació que sempre reaccionem tard, sempre anem tard. Em dona la sensació, eh? Potser és que un avui s'ha aixecat amb el peu esquerre, però em dona la sensació que sempre anem tard, massa tard, que aquest virus ha demostrat un índex de propagació altíssim. Per tant, ha de ser ràpid la intervenció. No, ja ho farem demà. Que no, que en 24 hores es transmet molt, això. En fi, la Fira de Sant Ermengol s'adapta a la situació de la Covid-19 oferint una mostra de formatges i productes de proximitat. El certamen tindrà lloc els dies 17 i 18 d'octubre al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Vinga, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. I ara sí, que ja marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez, i amb ell ja saps que parlem de música, d'espectacles. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, estamos en puertas de un nuevo fin de semana, ahora ya en octubre, que por cierto, meteorológicamente se prevé que el domingo caigan las temperaturas, un fin de semana largo, por cierto, porque el lunes es fiesta. No sé si a nivel de producción, de producciones, se nota, porque claro, con lo de la pandemia, pues no sé. En otras circunstancias había movidas interesantes aquí cerca, ¿eh?
Sí, bueno, ya se estaban frotando las manos porque iban a abrir ya ayer jueves por la noche, y luego se echaron para atrás.
Ay, sí,
y
sí,
siempre
sí.
Estamos aquí con el cuento de nunca acabar.
Es que yo no entiendo esto, es que no entiendo cómo...
No, yo sí que lo entiendo, nos están cortando las alas, pero vilmente.
Joder, pero si tienes que prohibirlo,
yo ya
no me creo nada,
no me estoy creyendo nada ya. Yo no soy creyente, en absoluto, y menos con esta gentuza que tenemos en el poder.
Ajá. Bueno, como sea... Aquí se ha vuelto a cerrar el permiso de las salas de ocio nocturno, y con lo cual la mayor parte de sitios donde se puede desarrollar un concierto, ¿no?
Sí, bueno, claro, pero el Parlamento y el Senado y todas estas cosas no se cierran, ¿no?
No, eso no.
Lo primero que tenían que cerrar y cerrarles el grifo de lo que están cobrando toda esta gentuza.
Sí, sí, sí. En fin, oye, ¿y en Fraga?
Pues en Fraga no se hacen las fiestas del Pilar, pero tenemos una sorpresa.
Ah.
Tenemos una sorpresa, se han inventado otra cosa que se llama Otoño Fest.
Ah, bueno.
Ah, amigo mío, estos los de la Peña Fragatina que se la saben larga, pero bueno, pero que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.
Vaya, vaya.
Y entonces tenemos entre una serie de actividades interesantes, pues la más interesante pues es que actúa el último tributo el domingo a las 9:45 en el pabellón del Sotet. Es gratuito, pero obviamente hay que reservar la entrada previamente.
Sí, sí.
Además, este bolo me hace a mí personalmente me pone muy feliz, porque es el regreso de Ace of Spades Producciones, que es nuestro amigo Jaume Sanuy, siete meses después.
Ah, bueno, claro.
Que es promotor y está dedicándose a hacer de payés, vamos.
Sí.
Porque, claro. Es el primer bolo que sale, pero bueno, él tiene que seguir porque todavía las cosas no se ven claras para montar conciertos.
Claro, esto es una de las profesiones que están detrás de la música en directo.
Hay muchas.
Y que no se ven, pero que están afectadísimos desde el mes de marzo.
Claro, todas las profesiones liberales, oye, por eso te digo que están cortando las alas para controlarnos a todos. Pero está la cosa clarísima, ya es que ya esto huele, pero huele no a chamusquina, huele a heces.
Sí. Bueno.
Y bueno, pues el último tributo, que para que no lo recuerde, es la banda tributo al último de la fila, pero que también sacaron un disco con 8 canciones propias que se titula La Más Pura Necesidad.
Muy bien.
Una gran banda que ha hecho llenos. Aquí ha puesto el cartel de no hay entradas varias veces en el Café del Teatre y en algunos sitios más. Y bueno, que hay esa alternativa en Fraga, hablando de las fiestas.
Muy bien.
Fiestas que ellos lo cubren, en vez de fiestas, dicen Otoño Fest.
Bueno, pues, bueno, como sea, pero al final es música. Habrá música y podrá ir la gente. Yo es que he ido, porque ahora miraba el calendario y digo, no, si estamos el fin de semana del Pilar, ¿no? No sé si hay algo en Lleida que quieras destacar.
Uy, tanto.
Ah.
En Lleida tenemos, fíjate, tenemos, mira, mañana sábado tenemos el jazz flamenco de Simón Fernández Trío en el Espai Orfeó a las 8:30, que vale 12 euros anticipada y 15 en taquilla. Tenemos en Monzón, el sábado también, hacen la séptima edición del Monzón Jazz Festival, que actuará el Sean Clapis Quartet, que Sean Clapis es un guitarrista destacado, y lo más importante de este fin de semana es de que se hace el Macot Fest con tres bandas en Alguaire.
Ah, sí, es verdad.
Que están los tres finalistas, además todos ellos han pasado por el Pepe Marín Rock, son Sauk, Hollow Cray y Blind Point.
Muy bien.
Y estarán a partir de las 5 de la tarde, vale 2 euros, también hay que hacer la reserva previa, y bueno, estarán como 40 minutos actuando cada uno al aire libre, y bueno, que hay las distancias de seguridad, bueno, todo lo típico, lo que se exige hoy en día, pero bueno, pero al menos se va a hacer un festival en Lleida, festival este, Macot Fest.
Bueno, muy bien.
Y hay que aplaudirlo.
Esto el sábado, ¿eh?
No, esto es el domingo a las 5 de la tarde en la Plaza de la Sardana, bueno, de Alguaire.
Que la gente vaya abrigada porque se prevé que bajen temperaturas, pero bueno, oye, te pones una chaqueta de más y ya está.
Sí, ¿cuánta gente te habrá dicho de que pone la calefacción a partir del Pilar?
No sé. A ver, donde yo vivía hace muchos años se encendía la noche de Todos los Santos. La calefacción,
sí,
que era central, ¿eh?
Eso hace años. Luego, sí. Luego lo adelantaron, porque siempre se ha adelantado el otoño últimamente.
Sí, empecé a hacer... Bueno, yo aguantaré todo lo que pueda, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, que los precios están muy altos.
Por eso te digo.
Los precios congelados y aquí nos están matando... No nos está matando el virus. Nos están matando los que están mandando ahí, que ellos sí que viven a costa, no del sudor de su frente, sino del sudor del de enfrente.
Sí, ya lo dices bien ya. En fin, ¿qué más? A ver, ¿hay algo para el lunes o no?
No, para el lunes hay que descansar. Oye, vale. Yo qué sé. Pero que te digo, que hay que decir de que el mundo del rock lamenta la muerte a los 65 años del guitarrista Eddie Van Halen.
Sí. Lo leí antes de ayer, ¿no? Era el martes o miércoles, era. Sí.
Sí, fue el martes. Pero bueno, puedo decir a mí este me marcó mucho porque en el 81... cuando fui a Madrid a presentarme a unas oposiciones para meterme en el sistema, en un Ford Fiesta, fui con dos amigos, que tardamos 9 horas en llegar, joder, porque era un largo viaje, claro, a causa de las paradas pertinentes, la precariedad de la carretera, la nieve, claro, que encontramos, claro, de camino. Pues el casete del primero de Van Halen no paró de sonar, vuelta. Mira, y vuelta, ¿eh?
Muy bien.
Eso hizo que mi cabeza también le diera vueltas y digo, fuera, no me voy a dedicar a esto. Prefiero seguir siendo un pobre sional, porque ya estaba en el diario de Lérida, pero al menos tendré mi libertad.
Bueno.
Y mira, fue por él, no me he dedicado a estar vendido al sistema, vamos, por decirlo de alguna manera.
Pues era relativamente joven, ¿eh? 65 años.
Sí, era muy joven, bueno. Pero bueno, mira, la guitarra de este hombre, pues mira, me machacó la cabeza.
Bueno.
Y hay que decir, como anécdota, que en el 2015 fue elegido como el octavo mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Rolling Stones, que es la más solo estaban delante de él, hombre, Jimi Hendrix, por supuesto, uh-huh, Eric Clapton, Jimmy Page, Richards, Jeff Beck, B.B. King y Chuck Berry.
Ojo,
casi nada,
¿eh? Ojo los nombres, ¿eh?
Siempre casi luego nada, se echa de menos, siempre se echa de menos luego, pues yo por ejemplo echo de menos a Carlos Santana, echo de menos a yo qué sé,
por ahí deben estar también, ¿eh? En la lista.
Y sobre todo a mi amigo David Gilmour de los Pink Floyd, que me flipa también.
Sí. Bueno, pues tenemos cositas, ¿eh? Es un fin de semana largo, pero bueno, con estas nuevas restricciones al ocio nocturno, pues bueno, queda un poco descafeinado, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Si hay música en vivo, pues lo tendremos que aprovechar. Y a verla, hay. Todo es con cita previa, o sea, que la gente que quiera ir, que se muevan rápido, ¿eh? En fin, vámonos con el Melo Malo. Andrés, a ver qué Melo Malo nos has preparado para esta semana.
Esto es el cuento de nunca acabar. La gente cada vez está más quemada con los temas de la crisis sanitaria y todo el mamoneo político que se esconde detrás de este mal que nos asola. Aburridos estamos de que se vayan cargando la vida social entre una población que siempre hemos estado prestos para la juerga y la relación abierta entre todos. Supongo que la mayoría del resto de los europeos no estarán sufriendo tanto estos menesteres porque son mucho más fríos, pero lo de aquí ya se está pasando del castaño oscuro. Menos mal que todavía hay valientes que se enfrentan al desafío de las prohibiciones y comienzan a abrir ventanas por donde se cuela la luz de la esperanza. Ahora bien, pruebas piloto como la anunciada por la Apolo no convencen a todos. Resulta que la barcelonesa Sala organizará un concierto con más de 1.000 asistentes, de pie y sin distancias, aunque con mascarillas, a los que se harán test rápidos de la COVID-19. Se trata de una prueba piloto liderada por el Hospital Can Ruti de Badalona, que cuenta con el apoyo del Festival Primavera Sound. Con la que está cayendo, parece un espejismo, pero los responsables de los locales de ocio tienen que buscarse la vida antes de perecer con tanta pésima gestión política. La prueba en cuestión consistirá en un concierto con más de un millar de personas, que el mismo día deberán someterse a un test rápido de antígenos para detectar si tienen coronavirus, y que los días posteriores serán objeto de un seguimiento para determinar si ha habido contagios y contrastar la eficacia de las pruebas. Pese a que no tendrán que respetar distancias ni otras medidas de seguridad habituales en los conciertos a raíz de la pandemia, el público del recital deberá llevar mascarilla y tendrá que lavarse con frecuencia las manos con gel hidroalcohólico. No creo que a muchos les haga gracia esta experiencia, pero es lo que hay. Además, este concierto permitirá analizar las interacciones entre los asistentes al concierto y comprobar después si ha habido algún tipo de transmisión o no. Expuesto así da un poco de cangueli, pero es la única manera de intentar salir de este atolladero. Los resultados de la prueba piloto serán claves para determinar si pueden permitirse actos que concentren a un gran número de personas, tanto de cultura y espectáculos como de eventos deportivos. Por eso tendremos que estar al tanto de cómo evoluciona la iniciativa, porque estamos hartos de esta situación de la que solo nos podemos creer de misa la mitad. ¡Oh, yeah!
Hombre, la verdad es que no es la manera idílica, pero es otro pasito más también, ¿eh?
Bueno, ese es algo arriesgado, ese es algo, pues bueno, pues valiente,
sí, por decirlo
de alguna manera. Bueno, pero es que si no, nos vamos a quedar aquí estancados así,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, están las pruebas y después
están
ya
las pruebas, pero bueno, mira qué bien felices que viven los que están ahí, ¿eh?
Sí, 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 no, ya tienes razón.
A costa de los demás, siempre.
En fin, bueno, a ver cómo sale. ¿Hay fecha para esto?
No, tienen que concretar la fecha, pero está aprobado.
Vale, vale, pues venga. Pues lo seguiremos, a ver cuándo lo anuncien. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana largo. ¿Te mueves o no te mueves?
Sí, me muevo a la redacción para seguir escribiendo y mantener a la gente en vilo.
Vale, vale, pues nada. Oye, que tengas buen fin de semana. Va, un abrazo, cuídate.
Igualmente, gracias, larga vida. Oh, yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs seguim amb portes de cap de setmana, avui 9 d'octubre del 2020. És curiós, perquè ja sabeu que hi ha molts dies mundials, moltíssims, eh? Vull dir que a més cada dia és dia mundial d'una cosa o d'una altra, però tu de tant en quant, si tu mires, n'hi ha de curiosos, el que et diré avui, curiós no ho és perquè, escolta, el fem anar cada dia, com el que diu. Avui és el Dia Internacional de l'Ou, o sigui, és el dia que està dedicat a l'ou. I l'ou, doncs potser perquè sempre és el mateix, no? Érem petits i ja està, ja sabem el que és això. Tu vas al supermercat, compres l'ou i després et fas l'ou ferrat o et fas una truita, o jo què sé, o te'l fas d'una altra manera, com sigui. Però ja està, no ha canviat gaire això. O sigui, jo tinc més de 40 anys... I ja està, no ha canviat res. Doncs a veure quina cara poses si jo et dic que a partir del 26 d'octubre aquest món es pot veure revolucionat. I es pot veure revolucionat des d'una empresa d'Espanya. I perquè ho entenguis millor, avui hem convidat el seu director general, que és el Jordi Mas, que és el director general de OvoPlus, Álvarez Camacho. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, la veritat és que és el que diem, del món de l'ou realment hi ha poca innovació en els darrers anys. Aviam, innovació, vull dir que no ha canviat res, no? No ha canviat gaire el món aquest.
Sí, efectivament. Evidentment tothom sap el que és un ou, tothom va comprar en el supermercat un ou. Sí que els que treballen amb el sector grec, amb els restaurants, hotels, sí que saben que hi ha un ou líquid, que és un ou pasteuritzat, que té menys microorganismes, però a partir d'aquí, això va sortir fa 40 anys, el tema de l'ou pasteuritzat, a partir d'aquí ningú ha revolucionat aquest sector, ni ha pensat en evolucionar-lo, fins que vam donar-hi una pensada i vam decidir invertir en una línia saludable.
Mm-hmm. Estava llegint un article avui, justament avui, que parla de que l'ou és el gran aliat del sistema immunitari. Clar, la situació en la que vivim, doncs escolta, tot el que sigui reforçar el sistema immunitari, benvingut sigui. Però clar, l'ou té com unes limitacions o té com uns problemes associats a consumir-lo cada dia. Llavors vosaltres us vau posar a treballar, perquè això no es fa d'un dia per l'altre, això com a mínim fa un any que esteu investigant.
Efectivament. Nosaltres fa un any que estem investigant en aquesta línia. De fet, tenim un departament d'I+D+I que, de fet, ara mateix estem treballant amb 4 referències més, que també seran molt, molt revolucionàries, sobretot una d'elles. I aquest producte que hem tret ara, doncs, porta darrere una inversió d'un milió d'euros.
Déu-n'hi-do. Si jo us dic que ara el Jordi ens parlarà de que ells han patentat a nivell mundial un ou natural amb un 70% menys de colesterol i un 45% menys de calories, com et quedes? Doncs això és veritat. Això és veritat i això ho podreu trobar al supermercat a partir del 26 d'octubre, Jordi. Suposo que el dia 26 suposo que t'acostaràs a un supermercat i veure-ho ja col·locat allí a l'estanteria, vosaltres que sabeu tot el procés, serà un dia de satisfacció ben gran, eh?
Correcte, serà un dia de satisfacció important. Si bé, clar, el 26 d'octubre no estarà a tots els supermercats, això serà una cosa que serà progressiva, que convido, evidentment, doncs, a tots els teus oients, que segurament ens estan escoltant, pensant a veure quin carall d'ou és aquest, no?
Sí, ara en parlarem.
Nosaltres el nivell de satisfacció el tindrem sobretot quan la gent el conegui.
Clar.
Quan la gent el conegui i sobretot el provi. Perquè en el moment que el provi, difícilment canviarà un altre format.
Clar. Ovo Plus. Jordi, hem parlat. 70% menys de colesterol, 45% menys de calories i d'altres avantatges. Però quin aspecte té aquest ou?
Bé, aquest ou, el format que hem presentat és un format amb una ampolleta de 300 mil·lilitres, que són 6 ous, és mitja dotzena, és una mida que estem molt acostumats a utilitzar a nivell de casa, i aquesta ampolleta, doncs, evidentment, doncs, hem estat pensant com s'havia de fer, perquè nosaltres, evidentment, estem parlant d'un producte que és natural, que és l'ou, i havíem de lluitar contra qualsevol possible afectació externa, perquè nosaltres fem apostes per a producte natural i també, evidentment, ecològic. No? Llavors, l'ampolleta és una ampolleta 100% RPET, és a dir, és material totalment reciclat, és a dir, contribuïm a que aquests plàstics que estan arribant als nostres mars, a la Mediterrània, per exemple, doncs no hi arribin, i evidentment és reciclable, és reciclable. Aquesta ampolleta, doncs, té un mesurador que permet saber, doncs, els ous que estem utilitzant cada cop. I té diverses funcions. Una d'elles és molt important perquè agilitza moltíssim la feina a tothom que ha de treballar amb l'ou. I és, mireu, jo ahir, per exemple, veia una recepta, no? I veia una recepta d'espàrrecs triguers, no? Una truita amb espàrrecs triguers. I bé, el temps d'elaboració amb un ou convencional són 15-16 minuts, amb Ovo Plus són 7-10 minuts. Per què? Perquè ens estalviem molts processos. És a dir, nosaltres agafem l'ampolla de la nevera, la sacsegem, obrim el tap i ho tirem directament a la paella ja amb el seu oli. És a dir, no hem de netejar plats, no hem de batre l'ou, no hem de trencar l'ou, amb tot el que suposa, no hem de llançar, doncs, un residu orgànic, etcètera, no?
Aquí tenim el que ens explicava el Jordi, una ampolleta on hi ha 6 ous, és ou líquid, evidentment, o sigui, ja està barrejat per entendre'ns. Explica'ns el procés, perquè sé que vosaltres teniu unes quantes gallines, per entendre'ns, eh?
Sí, nosaltres tenim un milió de gallines,
Un milió?
És a dir que sí.
Així, escolta, allò, un milió de gallines.
Rapidíssimament, un milió de gallines i que, a més, són gallines que estan molt ben cuidades. Hem de tenir en compte que el secret, i això qualsevol que tingui alguna gallina a casa o que es plantegi com pot sortir el producte, doncs ho ha de tenir molt clar. Nosaltres fem tot el procés, és a dir, tenim les gallines des que tenen 24 hores, Les cuidem, les mimem, les alimentem amb un pinso que elaborem nosaltres, que és d'origen tot vegetal, i això doncs, ens dona un fruit de moltíssima qualitat. De moltíssima qualitat, que és el que permet que el plus sigui com és, també.
Sí, sí. Llavors, vosaltres recolliu cada dia,
Cada dia. Som l'únic ovoproductor europeu que recolleix cada dia, perquè és molt important el que l'ou sigui fresc.
I llavors, quin procés segueix aquest ou? O sigui, vosaltres el recolliu i com acaba a l'ampolla?
Exacte. Nosaltres el recollim, el passem automàticament a pasteurització. Això significa que trenquem l'ou. Aquest ou es pasteuritza, és a dir, el que fem és eliminar-li la càrrega vírica, perquè tot l'ou, encara que no ens ho sembli, doncs porta una càrrega microbiològica. El que fem és pasteuritzar-ho per eliminar-la, no afectem per res a la resta de components de l'ou, i el que fem és, que és precisament el procés que hem patentat nosaltres, extraiem les molècules de colesterol i calories. Amb la qual cosa, el resultat ens queda un ou exactament igual que l'ou que havíem entrat, descarregat, diguem-ne, de colesterol i calories, i automàticament l'embotellen amb un envàs escèptic.
Això porta, com ens deia el Jordi, ens n'ha dit alguna, unes avantatges. Una d'elles, la primera que se m'ocorreix i que jo hi pateixo molt, és la logística. És a dir, jo vaig al supermercat, agafo dos caixetes de mitja dotzena d'ous, però sempre és el problema. Vigila, fiques-les a dalt de tot, no li pegues un cop, arribes a casa i sempre en trobes un de trencat o d'esquerdat i l'has de fer corrents. Això ho millora moltíssim. El tema del medi ambient, ja ens l'ha explicat el Jordi, fan anar material ja reciclat i que és reciclable, per tant, cap mena de problema. I després la higiene, i aquest és un tema que, tal amb la pandèmia, i clar, ara ens hem acostumat a rentar-nos les mans molt a sovint i ens han explicat el per què, que això els metges ens ho recomanaven molt abans de la pandèmia, vaja, de tota la vida ens ho han dit sempre, però no li fèiem especialment cas. Avui en dia, que estem més receptius amb aquest tema, resulta, Jordi, si no m'equivoco, perquè em podria equivocar, que els ous surten de la gallina, però on surten? Surten pel, bueno, surten pel cul de la gallina, oi?
Correcte, correcte.
Val? I els ous no es netegen ni s'higienitzen ni res, automàticament van cap als plastiquets o els cartonets aquests i t'arriba a casa.
Sí, correcte, correcte. No, no, no t'estàs equivocant.
Bueno, ho dic perquè allí hi pot haver coses. Llavors, amb les psicoses que tenim avui en dia de la neteja i d'aquestes històries, doncs, escolta, amb l'Ovo Plus tot això t'ho estalvies, eh?
Sí, correcte. O sigui, a veure, el que dius és tens tota la raó, és a dir, la closca de l'ou porta una sèrie de microorganismes, doncs, perquè surt on surt, com bé dius, no? De fet, nosaltres veiem que l'ou perd frescura, per què? Perquè com és porós, aquests microorganismes van entrant cap a dintre i quan trenques la closca, doncs és fàcil que puguis contaminar l'interior. De fet, en molts casos es contamina l'interior, no? Amb ovo plus, no, amb ovo plus s'evita completament. De fet, evitem dues coses, No només és el tema de la contaminació microbiològica, que clar, l'ou és realment una bomba per dos bitxets que corren sempre per allà, que és la listeriosis, sí, i la salmonella.
Sí, sí, sí.
Amb això ho evitem completament, no tenim cap mena de risc amb això. I, per altra banda, guanyem un altre aspecte que és important. El seu l'ou porós, que és el motiu pel qual no s'ha de rentar mai l'ou, no? Perquè al rentar-lo el que sí que faríem és que aquests microorganismes entressin rapidíssimament
clar,
a l'interior de l'ou, per això no renta. El que sí que aconseguim, a part de treure aquesta càrrega microbiològica, el que sí que fem és, a l'envasar-ho en un envàs escèptic el mateix dia de la seva posta d'ou, nosaltres el podem obrir, podem obrir l'ampolleta el dia 20, diguem-ne, dintre de la caducitat, això té una caducitat de 49 dies, l'obrim el dia 20 i segueix sent ou fresc.
Clar.
Amb un ou natural, no, perquè com s'oxigena, les proteïnes i els àcids greixos més la càrrega microbiana, doncs el que fan és perjudicar aquell ou i és quan diem, ui, aquest ou no és fresc, que dolent que és, no? O no és tan bo, es nota que no és fresc, no? Doncs aquí nosaltres amb el Logo Plus el que hem aconseguit és això, de que el que prenem és ou fresc, no? A més, sense conservants, sense colorants ni cap tipus d'additiu. Això sí que és molt important.
Doncs escolteu, a partir del dia 26 d'octubre al vostre supermercat busqueu Logo Plus, que estarà als refrigerats, estarà a la zona de refrigerats. És una ampolleta de 300 mil·lilitres. O si no, pregunteu, i si no hi és, ho demaneu i a poc hi anirà sent Ovo Plus. És l'equivalent amb 6 ous, porta el medidor. Només hi ha una cosa, Jordi, que no podem fer. Sí. Una. Un ou ferrat.
És però, l'únic. Mira, en tenim moltes de bones i amb el tema de l'ou ferrat estem treballant. És a dir, que és una de les quatre referències noves que estem treballant. Val. I donarem solució a això.
Bueno.
Però tenim una tercera d'avantatge, que és la següent. Jo no sé si tu ets esportista, jo ho he estat. Jo he jugat a waterpolo durant molts anys.
Jo ho he estat, també. Però...
Sí, molt bé. Doncs, bueno, saps que avui en dia doncs, tot això ha millorat moltíssim i recomanen els esportistes. Quan jo era petit i jugava a waterpolo em deien menja fetge, sí. Menja carn, no?
Sí, sí.
Ara els diuen, escolta, menja clara d'ou, pren sí. Clara d'ou, no? La clara d'ou és insípida. Ara mateix l'esportista pot triar ou plus.
Clar.
Perquè ens estem traient la càrrega de colesterol i calories, que és precisament la part perjudicial. És a dir, que poden seguir fent esport i tenir aportació proteica, perquè poden menjar ou cada dia amb això, i evidentment tindran els mateixos beneficis que estan tenint avui en dia amb la clara. Però, a més, aquelles senyores, o aquells senyors, perquè jo també m'he trobat amb això, perquè a mi m'agrada molt menjar, i m'agrada menjar bé, que volem fer algun tipus de dieta, el poder menjar ou cada dia, l'ou té... permet el tema de sentir-te saturat.
Sí.
És a dir, podem menjar una truita d'ou diària i això ens ajuda a mantenir una dieta.
Jordi,
que ens ajuda també la dieta.
Jordi, tu te'n recordes aquella època en la que deien que només es podia menjar un o dos ous a la setmana? Fa molts anys d'això.
Això estem parlant... A veure, sí que
estic parlant de fa 30 o 40 anys, però, sí, però va haver un temps que sí, que es deia això, no? Igual que també es deia que l'oli era dolent, no? Però...
Exacte. No, amb el tema de l'ou, l'ou closca, hauríem de pensar que hem de menjar 3-4 ous per setmana, aproximadament, i podem estar tranquils. La gent que té colesterol, evidentment, ja li diuen que l'ou ni mirar-lo. Ara amb l'ovo plus sí que el pot mirar.
Clar, això anava a dir, amb l'ovo plus podem menjar un ou cada dia.
Efectivament.
I estarem per sota, encara.
I estarem sempre per sota, i de fet, aquella gent que no tenim problemes, jo no tinc problemes, per exemple, amb colesterol, doncs, evidentment, el mantenir-lo i el cuidar-se doncs, va perfecte. Per què? Perquè cada vegada que ens anem fent grans, ens trobem doncs, que allò que no eren problemes, de dir, jo no tinc mai problemes amb colesterol, i de sobte arriba una certa edat i dius, ostres, ara resulta que ja en tinc, no?
Clar.
Doncs, bueno, doncs, tot això que sigui un procés de cuidar-se prèviament, doncs, ajuda doncs, que en el futur doncs, desenvolupin problemes importants com poden succeir amb una càrrega excessiva de colesterol.
Doncs t'ho estem presentant avui, Dia Internacional de l'Ou, avui 9 d'octubre, a partir del 26, el busqueu al supermercat, a la zona de refrigerats, el Ovo Plus. Hem parlat amb el director general, amb el Jordi Mas, que ens ha explicat doncs, tot aquest procés, perquè de vegades, quan arriba una innovació, la gent o pot arribar a estar mal pensat. Dius, escolta, ens ho ha explicat clarament, les gallines són seves, les alimenten ells, les cuiden ells, recullen els ous cada dia. I, per tant, directament, quan es recull, és un procés, suposo, relativament ràpid, passa a estar pasteuritzat i fresc dins de l'ampolla, i a partir d'allí, cap a casa. L'envàs és còmode, són amb un sol envàs. També, mira, a nivell d'ocupar dins de la nevera, doncs tens 6 ous ocupats només amb un envàs, amb una ampolleta de 300 mil·lilitres. S'ha de provar, jo us ho dic així, s'ha de provar. A partir del 26, al supermercat, és el Ovo Plus. Jordi Mas, director general de Ovo Plus, Álvarez Camacho, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquesta innovació, que per cert, crec que esteu dins d'uns premis d'innovació, eh?
Sí, de fet, ja estàvem com a finalistes en el Premi Nova de l'Alimentària, malauradament es va aplaçar, també amb el Premi Innovació de Cial, de París, on, bueno, bé, han aplaçat el certamen, però el premi segueix endavant i ja estem com a finalistes.
Veus?
És a dir que, clar, hem de tenir en compte que és un producte que és molt, molt revolucionari, canvia moltíssimes coses i aporta molts avantatges, i és el que comentava, no? La gent que vagi a buscar-lo al supermercat, no només al supermercat, sinó també a hotels, a restaurants, també. Nosaltres hem tancat un acords amb diferents grans cadenes del canal Horeca. És a dir, que poden anar-ho a demanar i dir, escolta, mira, mi dona'm una truita amb Ovo Plus, que la vull provar i a veure com és, no? I és una truita que és exactament igual que la de més. Simplement que és fresca i, a més, és saludable. I sobretot al supermercat, si veuen que no el tenen, demaneu-lo.
Sí, demaneu-lo i proveu.
Perquè l'heu de provar, l'heu de provar.
Jordi Mas, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Apa, que ens plantem a la una i després hi tornem al migdia de Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Madrid estará bajo control del estado de alarma a partir de las 3 de la tarde. Es el decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros Extraordinario en respuesta al auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ayer tumbó el confinamiento impuesto en Madrid por el Ministerio de Sanidad. Atentos, porque la entrada en vigor del estado de alarma en Madrid, Ricardo Rodríguez, es inminente.
Sí, Pedro Sánchez ha intervenido en la Comunidad de Madrid, lo ha hecho a través de un real decreto de estado de alarma aprobado por ese Consejo de Ministros Extraordinario. Entrará en vigor con una edición especial del Boletín Oficial del Estado. La previsión pasa por controles en todas las salidas de Madrid a partir de las 3 de la tarde, con un despliegue de los efectivos de las fuerzas de seguridad. Por medio se ha cruzado una conversación del presidente con la propia Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado más tiempo. Sin embargo, Sánchez, según las fuentes consultadas por la cadena COPE, le ha trasladado que debía proteger la salud pública y hacerlo ya, sin mayor margen temporal de por medio. Dicho y hecho, el presidente del gobierno trata así de asomar la cabeza tras la bofetada judicial propinada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Por cierto, el gobierno ha filtrado la aprobación del estado de alarma al filo de las 12:30 de la tarde. Según fuentes de la Comunidad de Madrid, esa filtración ha llegado antes incluso de que hablaran el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y el anuncio ha coincidido también con una comparecencia del consejero de salud de la comunidad madrileña, en la que estaba informando de confinamientos selectivos para evitar el estado de alarma. Belén Ibáñez.
La Comunidad de Madrid había propuesto un confinamiento por áreas básicas de salud, bajando el baremo a los 750 casos por cada 100.000 habitantes, además de las restricciones de aforos y de adelanto de cierres de la hostelería y los comercios. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez se habría negado a negociar esta medida. Es más, como dices, a las 12:25 habían hablado Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez después de que Moncloa filtrara ese decreto de alarma. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en que pedirán a diario que se levante ese estado de alarma.
Es un método que funciona y insisto que va a ser muy difícil entender que ahora que se aplique el estado de alarma, los madrileños no lo van a entender. Y sobre todo, lo que vamos a pedir es que cada día que pasa, con los datos avalándonos, vamos a pedir que levanten el estado de alarma.
La propuesta de la comunidad afecta a más de 1 millón de personas. Bueno, afectaba porque ya no se va a poder aplicar, el 15% de la población madrileña.
¿Cómo va a afectar esto a millones de madrileños? ¿Qué van a poder hacer y qué no van a poder hacer a partir de las 3 de la tarde de este viernes? Fundamentalmente, les va a afectar a la movilidad. Se restringe al máximo la movilidad fuera de la Comunidad de Madrid. Las fuerzas de seguridad están a la espera de conocer los detalles de esa orden definitiva para empezar ya con los controles. Juan Baño.
Efectivamente, el dispositivo policial ya estaba preparado de cara al reforzamiento que se estaba previendo para realizar con motivo del puente del Pilar, hasta que el Tribunal Superior suspendió las anteriores restricciones. Esos agentes de Policía Nacional, de Municipales, Guardia Civil, esperan ahora nuevas órdenes para desplegarse por la comunidad. En principio, Policía Nacional se encargará del control perimetral junto con policías municipales. También especial atención a esta... a estaciones de autobús, aeropuerto o intercambiadores. Guardia Civil, incluso guardias civiles de tráfico, podrían encargarse del control de carreteras radiales y nacionales que parten de la capital de España.
Esto es lo fundamental en cuanto al control de movimientos a partir de las 3 de la tarde en la Comunidad de Madrid. Insistimos que el auto del TSJ de Madrid no anulaba el resto de medidas que se habían impuesto en esa orden del Ministerio de Sanidad y que afectaban fundamentalmente al control de aforos en el comercio y en la hostelería, y también a la limitación de horarios. En el caso del comercio, como máximo, a el cierre tenía que ser a las 10 de la noche, que se mantiene en vigor, y en la hostelería a las 11 de la noche, que también se mantiene en vigor. Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hoy todos con Rafa Nadal.
Sí, un poco de alegría en medio de tanto caos. Nadal busca su decimotercera final de Roland Garros. El escollo hoy en semifinales es el argentino Diego Schwartzman, y lo vamos a contar desde las 3 menos cuarto en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. ¿Dónde está? Preguntamos, ¿qué hace hasta ahora Rafa Nadal en París, Ángel García?
Descansar y probablemente jugar al parchís, tanto con Charly Moya y Francis Roch, sus dos entrenadores, como con Rafa Maimo, su fisio. Antes hemos contado en el boletín horario de las 12 el entrenamiento en directo de Rafa Nadal en esta Felix Satrier en la que me encuentro. Justo después llegaba Diego Schwartzman. Nadal muy serio, muy concentrado. Schwartzman, supongo que para quitarse tensión, mucho más sonriente, mucho más bromista. Ya está todo preparado y, como tú dices, a las 3 menos cuarto, en directo, en tiempo de juego, como siempre que Rafa Nadal juega aquí en París, daremos esa semifinal entre Rafa Nadal y Diego Schwartzman. Nadal busca su decimotercera final, el paso previo a su decimotercer título, y lo va a hacer ante un tenista al que se ha enfrentado en 10 ocasiones. Ganó 9, pero la última fue para el argentino Diego Schwartzman.
Es el acontecimiento del día. Mañana tenemos el España-Suiza en la Liga de Naciones. En breve habla Luis Enrique. El que ha hablado es Ronald Koeman en Barcelona, para decir que está conforme con la plantilla después del cierre del mercado y que no se podía hacer nada más económicamente. La madrugada ha dejado la victoria de Argentina y también la de Uruguay en las eliminatorias para el Mundial, con goles de Messi, Suárez y Maxi Gómez. En el Atleti de Bilbao, el positivo COVID que ha anunciado hoy el club es Yuri Berchiche. Ha dicho el jugador que está bien. Y es noticia del día, triste noticia, que se ha cancelado la clásica ciclista París-Roubaix por motivos sanitarios.
Y te lo querías perder, Munilla. Estado de alarma en Madrid a partir de las 3 de la tarde. Te los vamos a seguir contando en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una d'aquest divendres 9 d'octubre del 2020. Portes d'un llarg cap de setmana, en festiu el dilluns. Com acabeu d'escoltar, doncs amb aquest decret d'estat d'alarma a la zona de Madrid, a partir de les 3 de la tarda, qui pugui escapar-se al migdia s'escaparà. Ara veurem aquestes imatges que no s'haurien de veure. És a dir, si t'estan confinant a partir de les 3, no vol dir que a la 1 puguis marxar, però vaja, veurem aquestes imatges, si no, el temps, de gent marxant ràpid de Madrid. Però vaja, és la realitat, perquè hores d'ara, a Catalunya, per exemple, tenim avui les pitjors xifres de coronavirus amb aquesta segona onada. Jo sé que ho hem començat a normalitzar tot plegat, tot i que estem ja farts de la mascareta, però ho hem començat a normalitzar. Però hem de ser conscients de que les xifres no són bones, ni molt menys. Per exemple, el Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat avui divendres 80 nous positius de coronavirus a la província de Lleida, dels quals 77 són a les comarques del Pla. En total, la demarcació té 14.147 contagis. 14.147 contagis. Són uns quants, En fi, parlarem tot seguit a l'abans informatiu. Abans, però, la previsió meteorològica, perquè ve un cap de setmana mogut meteorològicament parlant. Ara sí, que ens anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Home, he rebut algun... Ho he dit jo, Dic, a les 12 i 20, jo he dit, tranquils, que l'Armando a la 1 estarà aquí, perquè el cap de setmana, ja fa tota la setmana que estem anunciant que hi haurà canvis, més d'un WhatsApp dient, escolta, sisplau, que parli l'Armando, que ha de saber que... Bueno, doncs, aquí teniu a l'Armando. Armando Álvarez, les previsions es confirmen?
Sí, se van confirmant, tot i que és una mica, veuran que és una mica complex explicar-lo, perquè varia de cada dia. Varia del matí a la tarda i varia per zones. És a dir, no farà tan mal temps. Sí que n'hi ha confirmat a tot arreu un descens acusat notable de les temperatures, sobretot principalment al Pirineu, que la gent que vagi al Pirineu, que vagi molt abrigada, com si fos hivern. Si després li sobra, pues mira, millor. Uh-huh. Hi ha un gran descens de temperatures, sobretot a partir de diumenge. avui encara podem gaudir d'aquestes temperatures tan suaus. Hi ha previsions que indiquen que podrien arribar aquí a la Plana de Lleida a 25, 26, 27 graus, al Pirineu 22, 25 graus, vamos, molt suaves, molt temperades. Avui seria el millor dia, però avui no és cap de setmana, tampoc. Demà dissabte és el dia amb més núvols i més probabilitat de precipitacions, però les pluies quedarien restringides a la cara nord del Pirineu, més núvols al Pirineu, però amb poca pluja, i sobretot les comarques de Girona i Barcelona, sobretot tirant cap a la costa, Girona més, seria més, però a Lleida poca pluja o no res. A la Plana de Lleida, demà, dissabte, no, igual no plou o caen quatre gotes.
Bueno, puntual. Tot
a la tarda s'obririen. De cara a diumenge, n'hi ha un canvi, una entrada de nord, les pluies quedarien molt restringides, o a la façana litoral, Maresme, Barcelonès, la resta no plouria, i la cara nord del Pirineu, molt fred, ahir la cota de neu se desploma, que ahir podia estar a 2.000 metres, anirà baixant 1.500, 1.200, fins a 1.200 podien arribar diumenge. Però lluiria el sol, diumenge majoritàriament a tot arreu, amb vents de nord-oest, de tramuntana a Girona, sobretot al sud de Tarragona i al Plana de Lleida, el vent amb descens de temperatures doncs farà que l'ambient sigui més desagradable. I també, fins i tot, el dia 12 continuarien amb domini del sol, però en un ambient molt fresc al sud de Catalunya i fred al Pirineu, amb nevades a la cara nord, però només les nevades serien entre l'11, el diumenge a la nit i matinada matí del dia 12 de dilluns. És a dir, la característica general serà el descens de temperatures diumenge i dilluns, tot i que diumenge i dilluns dominaria el sol, però amb vent, pues la sensació serà de fresc. I
però al final,
més concentrada el dissabte.
Per resumir, Armando, el que deies al principi, sortiu abrigats i porteu un paraigua plegable i ja està.
Ja està. Al final... Sí, es necessita, s'utilitza, i si no, no. Però
clar
que no,
sí.
Falti, que no falti una prenda de roba o d'abric.
Sí.
Millor que s'obri, eh?
Sí,
que no
sí,
falti.
En aquestes dades
sobretot,
sí.
Sobretot si anem cap al Pirineu, aneu ben abrigats, perquè el descens de temperatures notarà, les temperatures per la nit baixaran de zero, les mínimes estan previstes de 5, 6, 7 graus aquí a la Plana de Lleida, entre 5 i 8 graus, i al Pirineu voltant els 0 graus.
Clar.
I amb el vent incrementa la sensació de fredor.
Sí, això està claríssim. Armando, la previsió a llarg termini per tota la setmana vinent...
Sí, la setmana vinent ha sortit massa freda. Massa freda, uns 3 graus per sota de la mitjana.
A
totes les comarques de Lleida n'hi hauria entrades de nord amb vent i fred, potser no passaríem dels 20 graus, tenint en compte que avui podrien arribar 25-27, però les mínimes es desplomarien a 7 graus, 8 graus, l'ambient serà fresc tota la setmana, potser al final remuntarà, però sí que és tota la península ibèrica i gairebé tota l'Europa occidental. I la sorpresa és que, tot i que les previsions surten a 3 setmanes vista, sembla que donaria un tomb l'altra setmana.
Ah, sí?
Al pas que anem, anem molt, si te fixes, des de finals de setembre, des d'aquell canvi tan bestial,
sí,
del dia 25 divendres, anem amunt i avall.
Sí, amunt.
I avall, en dents de serra, en quant a les temperatures. Això
bueno,
també és dolent. És a dir,
ja en parlarem
torna de l'altra. Torna a recuperar-se, i clar, això també...
De totes maneres, Armando, digue'm romàntic, però jo el dia de la castanyada prefereixo que faci fred, mira.
Bueno, queda lluny encara.
Ja ho sé, queda molt lluny, però vaja,
bueno,
ja en parlarem.
Per les previsions sí que queda lluny.
Armando Álvarez, escolta, vale. Bon cap de setmana.
Pues venga, igualment a tothom, i abrigar-se. Adéu, bona nit.
I ara nosaltres busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que, com et deia abans, el conjunt de Catalunya s'han declarat 2.529 nous positius, nous contagis en les darreres 24 hores. Tot això sempre segons les dades oficials del Departament de Salut. Aquest índex de creixement potencial o risc de rebrot a Catalunya se situa en el conjunt de Catalunya en els 256,3 punts. 13 punts més que dijous. Recordo que a partir de 100 és alt. Per tant, 250 és molt alt. Hi ha també 26 morts en les darreres 24 hores. I tot això, si mirem l'historial, són els pitjors indicadors de l'epidèmia des de final de l'estat d'alarma i des de l'inici d'aquesta segona onada. És a dir, estem amb xifres del final de l'estat d'alarma, de meitat del mes d'abril. Ho dic perquè hem après a normalitzar-ho, i sort en tenim, perquè si no potser ens tornaríem bojos. Hem après a normalitzar, doncs, la situació, normalitzar entre cometes, enteneu-me, a normalitzar, doncs, que hi ha aquest virus, que hem d'anar amb mascareta, que hem de mantenir la distància, que ens hem de rentar les mans, etc. Ho hem normalitzat pel bo i pel dolent. Pel bo, doncs, per les costums, i pel dolent perquè ara, quan ja ens diuen que hi ha hagut a Lleida prop de 100, d'un centenar de positius, doncs ja ens sembla normal. I de normal no té res. Res de res. Recordo que al final només són els que donen positiu amb una prova PCR, ja? Per tant, de normal no té res. Però ho hem normalitzat. En fi, al final, distància física, metre i mig, dos metres, mascareta i renten les mans. Respecte a tot això, la Universitat de Lleida instal·larà un sistema de codi QR per fer una traçabilitat automàtica del lloc on seuen els alumnes a classe. Així ho va assegurar la vicerectora d'Estudiants de la Universitat de Lleida, Montserrat Rué, que va afegir que la universitat treballa en un pla de contingència dinàmic per prevenir els contagis. Va indicar que estan treballant de forma conjunta amb la resta d'universitats per consensuar mesures sobre com actuar en cas de que s'hagi de confinar algun grup, ja que fins ara cada facultat aplica el seu propi protocol. Pel que fa a l'aforament a les aules, Rué apunta que treballen en un doble escenari, un que permeti garantir el metre i mig de distància i un altre que guardi 2,5 metres quadrats entre els alumnes. S'eleven fins a 62 els positius de Covid-19 detectats a Cervera el passat cap de setmana. Recordo que les proves van sortint de dilluns a dimecres, però l'increment ha estat menor, amb 6 casos, però l'Ajuntament, la Paeria de Cervera, ha demanat no baixar la guàrdia. També s'estan fent una vuitantena de proves PCR a les Borges Blanques després del brot de Covid-19 detectat a la residència L'Onada. Afecta a 34 dels 59 residents, més de la meitat, i a 14 dels 25 treballadors, més de la meitat. Una vintena dels ancians que tenen el virus són asimptomàtics i només 3 o 4 requereixen ingrés hospitalari. És el problema el problema i la sort de ser asimptomàtic. La sort és perquè no requereixes cap mena d'atenció hospitalària, i per tant això és bo, no col·lapsem el sistema hospitalari i no estàs greu, però el dolent és que al ser asimptomàtic, doncs no te n'adones i tu pots estar contagiant si no segueixes les normes que s'han de seguir. La Fira de Sant Ermengol, per exemple, s'ha hagut d'adaptar a la situació d'aquesta Covid-19 oferint una mostra de formatges i productes de proximitat. El certamen, que tindrà lloc els dies 17 i 18 d'octubre, ho faran al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. I parlem de territori i canviem de tema. La fibra òptica de la Generalitat de Catalunya arriba ja a l'Alta Ribagorça amb una inversió de 4,4 milions d'euros. Amb la situació en la que estem parlant de teletreball i de fer-ho tot des de casa, doncs és una notícia imprescindible aquesta, que la fibra òptica arribi a tot el territori, o almenys la connexió de banda ampla, perquè hi ha molts punts del territori que portar fibra no té sentit, però sí que donar una alternativa al mateix preu o inferior de connexió de banda ampla sí que és necessària. La connexió de tots els municipis del Pallars Sobirà suposarà una inversió de 6 milions d'euros i estarà feta l'estiu del 2021, o sigui, l'estiu vinent. I a la ciutat de Lleida, Global Lleida es reformularà per impulsar el projecte de transformació econòmica de les comarques lleidatanes. Es pretén que esdevingui un instrument que respongui a les noves necessitats que reclamen les empreses del territori. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema. El divendres de cinema amb la Laura González, per marxar després a l'Espai Groc, on acabarem parlant de moltes propostes del món de les arts escèniques, dels espectacles, de la música, tot plegat aquí, fins a les dues, al migdia de COPE Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Carga, avanzad sin piedad.
Ellos no vencerán, los virus no vencerán, porque no pasarán. Primer colchón antivirus.
Consulta a los distribuidores en www.uplagermany.com. Upla Germany, la cama con la que siempre has soñado.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Regala't un moment de benestar. Aconsegueix l'edició limitada de 4 tasses i plats d'esmorzar dissenyats per Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega. I a més, emporta't gratis un paquet de cafè molt de cultiu sostenible Bonca. Només amb El Periódico.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sí, tot aquest ritme, tota aquesta energia vol dir que dos coses, que estem a divendres i que ara tot seguit parlarem de cinema, com sempre, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ja, jo crec que ja m'ho vas explicar, igual t'ho pregunto cada divendres, però aquesta música, de on és aquesta música?
Aquesta música és d'una pel·lícula de l'any 1996 que es diu Killer Barbies, i el grup és Killer Barbies, sí, sí. I la banda sonora, forma part de la banda sonora.
Vale, vale. Ja t'ho tornaré a preguntar divendres vinent, però bueno...
He fet descobriments de sèries.
Ah, sí?
Mira, sí, he vist moltes sèries aquesta setmana.
Ah, sí?
Sí, mira, a Amazon he vist Mother Love i Fleabag, ¿vale?
I què tal?
Mother Love està ambientada a Nova York i va... Bueno, cada capítol és autoconclusiu, llavors són 8 capítols i, bueno, vas veient històries d'amor a Nova York, però amor... no antes com l'amor romàntic, home, ah. Dona, tal.
Ho han de rebuscar.
Diferents tipus d'amor. Amors maternals, amors d'amics...
Val.
El tipus d'amor actual. No?
Com es diu aquesta sèrie, dius?
Mother Love. I té un bon repartiment i la veritat és que la sèrie és molt bonica, està molt ben feta.
O sigui, la puntues bé?
La puntuo bé.
O sigui, la gent que li agrada les pel·lícules romàntiques, això li agradarà?
Sí, bueno, jo vaig estar plorant bastants capítols, vale, he de confessar, vale. Però jo sóc una plorona, jo ploro tot, així que no té massa validesa, tampoc. I després he descobert una altra sèrie a la HBO, que es diu The Third Day, el tercer dia, amb Jude Law com a protagonista, que la veritat és que feia molt temps que una sèrie no em volava el cap d'aquesta manera, la veritat. Va sobre una illa des del nord d'Anglaterra a la que només hi ha accés a través d'un camí, que aquest camí està inundat la major part del temps, o sigui que hi passa el mar per sobre, però hi ha 20 minuts al dia, o no sé si unes hores al dia, en les que sí que es pot accedir, no?, a través d'aquest camí, amb cotxe. Llavors és un home que es queda atrapat en aquesta illa.
Ah.
Vale? És així de misteri, thriller, una mica forteta, però la veritat és que m'he molt intrigada.
L'he forteta, què vol dir? De imatges? De sustos?
Sí, sí. Sí, imatges violentes, tal...
Mare, ara sí. Llenguatges. Ui, aquesta ja no sé. Ja no sé.
A mi m'està agradant molt. I l'estic explorant i ja et dic, si la voleu seguir amb mi, jo l'he començat ara.
Vale.
Així que els que tingueu HBO. I després, doncs, bueno, doncs això, ara pròximament s'estrenarà la de Star Trek Discovery, la nova temporada.
Aquesta sí.
T'avisaré.
Avisa'm, perquè jo començaré a veure les altres temporades per arribar allí. Home, clar, perquè és que jo no
comença
sé.
Comença ja,
jo
em perdo molt. Ja va estar, Ricard, has de tornar-la a començar.
Ai, ni tinc tantes dependents que jo no sé què farem. Bueno, escolta, doncs això és cosetes que ens recomana i que ha vist la Laura, però avui, abans de parlar d'estrenes... Hem de dir... Quin suspens, eh? Bueno, hem de dir que hi ha un nou festival de cinema a Lleida i com a tal, pues la, jo, la Laura és l'entesa, evidentment.
Doncs sí.
Explica'm.
Sí, t'explico. Han presentat aquesta setmana el Festival Visual Art, que celebrarà del 28 d'octubre al 9 de novembre. Vale? El documental. El festival va sobre talent audiovisual emergent amb la projecció de 34 llargmetratges de ficció.
Déu-n'hi-do.
Al tant, 121 curtmetratges de ficció, 121 curtmetratges, que no són pocs. Per molt curts que siguin, Déu-n'hi-do,
Sí, sí.
15 llargmetratges documentals i 8 documentals, vale?
Llavors, o sigui, això quin dia comença, perdona?
El 28 d'octubre.
I acaba
el 9 de novembre.
O sigui, comença el 28 d'octubre i no paren, no? O sigui, em fiquen un darrere l'altre i estaran dia i nit o què? Perquè, vaja...
doncs suposo que sí. Dia i nit, la programació encara no està...
No, ja ho sé que no és broma, però les xifres que has donat és de molt material,
Sí, sí, Déu-n'hi-do. A més, bueno, se combinaran projeccions, a pesar de la situació actual, doncs combinarà projeccions i activitats presencials, vale? Amb la possibilitat d'accedir doncs, de manera virtual, també amb alguns continguts de la secció oficial.
Clar.
Les seus del festival aquest seran el Funàtic, l'Screenbox Funàtic, el Caixa Fòrum i l'auditori del campus de Cap Pont de la UDL, que si no hi heu estat mai, jo trobo que és una sala que hi ha a Lleida,
que com a auditori. És aquella rodoneta,
Sí, té un aire rodó.
És maca, aquella, sí.
És maca, sí. Trobo que es podria aprofitar més per aquest tipus d'esdeveniments,
sí,
també.
Sí, s'entra per l'edifici emblemàtic, és el primer que hi ha, si creues pel pont de la universitat, per entendre'ns, entres cap allà dins i és a dins a la dreta, per entendre'ns. Sí, hi he estat alguna vegada.
Doncs bé, el visual art, com us deia, posa el focus principalment en els nous llenguatges cinematogràfics, no? I el cinema fet pel talent més jove i les produccions catalanes. Així, doncs, el festival es dividirà en tres seccions, vale? La secció oficial, que serà Cinema del Món, la secció Cine Futur, sobre documentals i cinema experimental, i la secció Som Cinema, que serà sobre la producció catalana.
Mm-hmm.
Vale? Llavors, bueno, a la secció oficial de Cinema al Món es presentaran 10 pel·lícules a competició que obtenen el palmarès del festival, i d'entre curtmetratges i llargmetratges s'han arribat a presentar 3.753 propostes audiovisuals.
Però escolta, o sigui, fa temps que deuen de fer publicitat d'això perquè es presenti la gent, perquè si no...
Suposo, jo no me n'he assabentat.
Jo tampoc, per si tu... Bueno, clar, tampoc.
No, ja ho hagués a...
No som
ja
productors ni directors de cine, clar, però suposo que l'hauran presentat ja fa temps als circuits de creadors.
Sí, suposo. Doncs bé, després tenim la secció Cine Futur, vale? Que és la de sobre documentals i cine experimental, que està vinculada a l'agenda 2030 de les Nacions Unides i que té com a objectiu la sostenibilitat, la igualtat i l'erradicació de la pobresa, vale? I llavors és la secció on se projectaran documentals i, com us dic, cine experimental. I a la secció catalana de Som Cinema, doncs tindrem La dona il·legal, de Ramon Térmens, El arte del frío, de Anders Duque, El sitio de Otto, d'Oriol Puig, Stormy Night, de David Moragas, Pullman, de Toni Bestard, L'ofrena, de Ventura Durall, Terres de Telés, de Joan Franc, Les dues nits d'ahir, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal. Vale? Seran els títols que seran a la competició oficial. I ja està, fins aquí el que us puc explicar del festival. Ara l'haurem de viure.
No, evidentment.
Quina és aquesta primera edició d'aquest nou festival de Lleida.
Bueno, jo ja t'enviaré a tu,
Vale, perfecte.
Espera, que canviem de... Vaja, canviem de tot aquí, Això que sona... Això que sona, Laura...
M'ho preguntes perquè per vicio, perquè cada any que te la fixa m'ho preguntes.
Ah, sí, veus?
I ja saps que això és Daft Punk.
Ah, és Daft Punk.
A la banda sonora de Tron.
Vale, però aquest tema no l'havíem punxat mai, o sí?
És el remix d'un tema que ja havíem punxat.
Ah, vale.
Ho vaig revolucionant cada cop més.
Vale. Vinga, va, estrenes del cap de setmana perquè segueixen havent estrenes. La veritat és que el món cinematogràfic també, les sales de cine... ahir llegia un article, no sé si estàs d'acord amb mi, en el que els grans actors, no parlo d'actors de persones, els grans actors del món del cinema, és a dir, Disney i d'altres productores grans, estan explorant maneres alternatives d'estrenes, i això, si al final fructifere, pot posar-ho difícil, la supervivència de les sales de cine.
Bueno, però el món està canviant, hem d'adaptar-nos a l'actualitat, no?
O sigui... Sí, home, però anar al cine, escolta, jo espero que no, i suposo que no desapareixerà mai, ja, però, no sé, sempre ho hem dit així, és l'experiència d'anar al cine, no és només la pel·li.
El consum, per exemple, a casa hi ha el Dolby Surround, per exemple, que t'ofereix un so bastant envolvent,
sí, hi ha uns pantalles
increïblement grans, sí, que sí. Inclús pots veure 3D. Bueno, té els seus punts.
Vale.
Això és com el teletreball, està molt bé anar a l'oficina, però treballar des de casa pues, també té les seves coses.
Sí,
pues,
sí, sí.
El cine consumit al cine, pues, és, igual forma part també d'aquest concepte romàntic que tenim del cine,
sí,
no?
Correcte.
I d'aquests preus prohibitius que hi ha hagut els últims anys a les entrades de cine. Que si el cine
això és també tens, democràtic... Això també tens raó.
És una experiència més a l'abast de tothom.
Jo
no?
Crec que sí.
Que no haguis d'estalviar durant mesos per poder anar al cine.
Sí, sí, sí.
Per més part d'un bueno, col·lectiu vulnerable o el que sigui.
Que
no?
Sí, que sí, tens tota la raó. Estrenes del cap de setmana, que s'estrenen avui, vaja.
Doncs bé, mira, tindrem Nació Cautiva, ¿vale? Que és el barri dels Estats Units i passa en un barri de Chicago, ¿vale? Gairebé després d'una dècada d'ocupació d'una força extraterrestre. ¿Vale? Nació Cautiva, doncs, explora les vides de tots dos en constant conflicte, ¿no? Els extraterrestres, però també l'agent, ¿no? Els col·laboracionistes amb els aliens i els dissidents. ¿No? Llavors fa 10 anys que els aliens doncs, van arrasar el planeta dels humans i els rebels dels grups aquests doncs, intentaran recuperar-lo.
Que hi ha els chaqueteros... I els,
sí, sí.
I els de la resistència, per entendre'ns.
Sí, és com una pel·li d'alienígena...
És un transfons social.
Amb un transfons social, sí, sí, una mica.
Ah.
Doncs bé, tindrem també The Vigil, ¿vale? Va sobre... Bueno, The Vigil, hi ha un personatge que és el que vigila els morts durant la nit, no? Durant la primera nit, doncs allà com en una funerària, doncs vigilen els morts, no?
Oh.
Llavors, és terror jueu, ¿vale? Després d'acceptar convertir-se en el Shoner Nocturn, que és aquesta, el que et dic, la pràctica jueva,
sí.
En la que es fa la vigília del cadàver, ¿vale? Doncs un jove acaba de perdre la seva fe descobrint que la casa on està fent la vigília doncs amaga un terrorífic secret.
Ah.
Terror, és pel·lícula de terror.
És terror, bueno, vale, però, pues, sí, jo
sí,
ja no...
Sí, però ambientada en... O sigui, el leitmotiv igual és un tema religiós, no?
Va.
Llavors, doncs, bueno, doncs això. Vinga, fica'm la música,
jo allí ja
una
no.
Mica de ritmillo.
Va.
Sí.
Oh, ja sé quina és. Li costa, però ja sé quina és. Estic una mica empipat... Amb aquesta... No amb aquesta cançó, sinó amb aquesta saga, perquè, aviam, jo tenia entès que anaven a fer... Era una trilogia i, bueno, és Tintín, això, no?, suposo.
Sí, correcte,
vale.
Molt bé.
I van fer la primera, em va semblar espectacular, però nunca más se supo.
Ja. Crec que moltes persones estem en aquesta situació.
Home, però això és de sortir al carrer ja, boicot, i ja està, vinga. O sigui, que facin la segona i la tercera d'una vegada.
És bueno, que jo... però què li demanes? Spielberg està molt gran, no li demanes?
Però és que jo em faré vell al final, jo les he de veure. És que, clar, ens ho van vendre així.
Hi haurà
així.
Un boom en què els teus fills et portaran al cinema tu i potser anireu a veure la continuació de Tintín.
Sí, pues hauré de fer com la de Star Trek, començar a veure després la primera per en recordar-me de com va. Bueno, sí. Va, què m'expliques? N'hi ha alguna per mi, per cert, d'estrena?
Pues no.
No,
la
vale.
Veritat. Tindrem la de Verano del 85, que és la pel·lícula francesa que us vaig explicar la setmana passada sobre un noi adolescent
que
està en un resort, tal. Després tindrem també Como Perros y Gatos 3, La Patrulla Unida, que és la tercera part de Como Perros y Gatos, i bueno, va sobre que els agents secrets, que són gats i gossos que salven el món, doncs bueno, una nova aventureta.
Això és infantil,
no? Un gran pacte. Sí, sí, però és amb gossos i gats de veritat, no és animació.
Que parlen, no?
Sí, que parlen. Bueno, parlen i fan telepatia i... Bueno,
vale.
No? Bueno, se comuniquen sí. Amb un llenguatge que, bueno, que és un narrador, personatge.
Com el Mira quien habla, vaja.
Me costa una mica, a mi aquestes pel·lícules. A mi ja me costava Mira quien habla, però bueno, jo què sé. tots són gèneres, saps? Després tindrem d'animació una pel·lícula russa que es diu El arco mágico, ¿vale? Que va sobre un dofí doncs, que descobreix l'art màgic que pot transformar qualsevol peix en el que ell desitja, no?
Mm-hmm.
Llavors, pues, bueno, un dia fan un mal ús de l'arc i es tornen gegants i planegen apoderar-se de la ciutat dels peixos, no? Una mica així. Aventuretes, El arco mágico, animació des de Rússia. ¿vale? I tindrem documentals, també. Tindrem un documental sobre cuina, que es diu Artsakh since 1897.
En català.
1897.
En català.
Vale, és un documental que analitza la transformació de la cuina tradicional, de la nova cuina d'autor, a través del restaurant d'Artsakh. No?
Ah, val.
Llavors, que porta obert des de fa més de 100 anys a Donosti i que, bueno, està regentat per Juan Mari Artsakh i la seva filla Elena Artsakh, ¿vale? Que tots dos pues, ja porten un temps al capdavant del negoci i bueno, són els personatges principals de la pel·lícula, on també apareixen doncs, bueno, els seus col·legues com Ferran Adrià, Carlos Arguiñano, bueno, David Muñoz, entre d'altres. Uh-huh. ¿Vale? És un documental sobre chefs i alta cuina, no? La nova cuina d'autor. Vale, vale. Després tindrem un altre documental que es diu San Mau, la novia del desierto, que bueno, va sobre l'escriptora i viatgera xinesa San Mao, que va viure una apassionant història d'amor amb el submarinista espanyol José Mari Quero. Vale, llavors van viatjar al Sahara espanyol, on San Mao va plasmar les seves experiències quotidianes al llibre Contes del Sahara, que és un superventes a Taiwan i Xina.
Uh-huh.
I bé, doncs San Mao es va convertir en una icona de dona independent i la protagonista d'una vida com a legendària, no? I llavors, doncs, en aquesta pel·lícula documental es barregen l'amor, l'aventura i la literatura i, bueno, la tragèdia de San Mao. Després també tindrem una preestrena que es farà al Funàtic i és un drama religiós, la podreu veure a partir de dijous que ve al Funàtic, és un drama religiós polac que es diu Corpus Christi. Vale, narra la història del Daniel, que és un noi de 20 anys que experimenta la transformació espiritual mentre viu en un centre de detenció juvenil. Vale, ell vol ser sacerdot, però bueno, això és impossible a causa dels seus antecedents penals. Mm. Llavors, quan és enviat a treballar en un taller de fusteria en una petita localitat, bueno, la seva arribada farà que el sacerdot doncs, es faci càrrec accidental, o sigui, que el sacerdot falti i ell s'hagi de fer càrrec de la parròquia. No?
Bueno.
Llavors, l'arribada del jove carismàtic predicador doncs, és una oportunitat perquè la comunitat local doncs, comenci el procés de sanació després d'una tragèdia ocorreguda doncs, en aquesta població. Vale.
Doncs preestrena al Funàtic. Hem parlat d'estrenes també i d'aquest festival i d'aquestes sèries que ha vist, una que ha vist ja la Laura i l'altra que està en Ello, que si us voleu enganxar, sí. Com es deia?
The Third Day.
The Third Day, vale, a l'HBO, això.
El Tercer Dia,
vale.
Sí.
Laura González, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Vale, bon cap de setmana, adeu.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Dónde le dejó tirado el coche y en qué circunstancias extremas?
Cojo el coche y mira, se me para el coche justo a 1 kilómetro de la gasolinera subiendo para el cementerio.
Vaya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Apa, camí cap a les dues de la tarda amb l'Espai Groc, ja saps, la resta de propostes que n'hi ha, també, que n'hi ha amb totes les mesures de seguretat, però n'hi ha propostes del món de la cultura, de la música, de les arts escèniques i totes seguint totes les normes de seguretat. De seguida s'incorpora la Marta Salla des del Teatre de la Llotja, des del Teatre de l'Escorxador. Amb nosaltres també la Puri Terrado, la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. I, bueno, encantada de tornar a estar amb vosaltres un divendres més.
Clar que sí. Maribel, anem a recordar que vosaltres obrireu fins i tot dilluns, que és festiu.
Així és. Nosaltres obrirem el dilluns en horari de festiu, que és de 11 fins a 2. I, bueno, recordar que tots els radioients que tenen, doncs, l'oportunitat i la possibilitat de visitar una de les grans exposicions de la història del Caixa Fòrum, que és Construint nous mons, les avantguardes històriques de la col·lecció de l'IBAM 1914-1945, no? Però no solament dilluns, sinó tot el cap de setmana, no? Mm-hmm. I amb la peculiaritat que el visitant a l'exposició es trobarà, doncs, una persona en sala, a la sala d'exposicions, en la qual s'hi podrà adreçar per compartir aquells dubtes, aquelles qüestions que li generi la visita a l'exposició. Mm-hmm. Però bé, a banda, doncs, d'aquest cap de setmana, d'aquest llarg cap de setmana, a mi sí que m'agradaria parlar, Ricard, de les activitats que iniciarem, doncs, la setmana entrant, no? I bé, és un motiu d'especial satisfacció comentar-te, doncs, el següent, no? Nosaltres la setmana que ve estrenem un parell, doncs, de cicles d'activitats, és a dir, reprenem, doncs, la programació d'auditori de Caixa Fòrum Lleida. I bé, en primer lloc, doncs, dimarts estrenem un cicle que porta per títol Descobrint l'orquestra, grans directors d'orquestra del segle XX. És un cicle de conferències que durem a terme els dimarts 13 d'octubre, 20 d'octubre, 27 d'octubre i 10 de novembre a les 7 de la tarda. I en aquest cicle coneixerem els noms mítics de la direcció d'orquestra del segle XX, no? Uh-huh. Que els coneixem, doncs, gràcies als enregistraments que ens van deixar o també, doncs, pels seus directes, no? I bé, és un cicle que serà impartit per Pere Andreu Jariot, que és un gran divulgador musical i que jo animo, doncs, a tots els oients en assistir en aquest cicle, si més no, doncs, a la primera sessió. Per què? Perquè coneixerem, doncs, amb un dels grans directors, no? Que és Karajan, no? I el coneixerem a través d'una de les grans peces, no? La novena de Beethoven, no? Karajan, val a dir que és una de les icones de la música clàssica del segle XX i ell va fer, doncs, un repàs a les grans peces d'ella i l'ha fet durant més de 35 anys, no? I bé, a través, doncs, d'aquest cicle que realitzarem, com deia, doncs, a través de 4 sessions, coneixerem, doncs, aquestes grans personalitats, aquestes que tenen, o sigui, que han estat, doncs, molt carismàtiques i han deixat, doncs, petjada en la història de la música, no? Un cicle que continuarà, doncs, el dimarts dia 20 d'octubre amb el director Abado. Continuarem el dimarts 27 d'octubre amb Celibi Divache i finalment acabarem el dia 10 de novembre amb Bernstein, no? Però tindrem ja l'oportunitat d'anar parlant de cadascuna de les sessions a mesura que vagin passant, doncs, els diversos divendres, no? Però també la setmana que ve encetem un nou cicle, un cicle que és molt carismàtic en Caixa Fòrum Lleida, no? Que és el cicle Matinals de Cinema. Des del dimecres dia 14, cada dimecres puntualment, a 2:15 del matí, arribarà a la pantalla Caixa Fòrum Lleida, doncs, una projecció que té la peculiaritat de que és presentada per Marcel·lí Borrell, crític de cinema i pedagog, el qual, a l'acabar cadascuna d'aquesta relació de projeccions que durem a terme al llarg de 7 dimecres a 10:45, farà doncs protagonitzarà doncs el col·loqui pertinent, no? I estrenem aquesta nova edició de les matinals de cinema, que com dèiem és un dels cicles més carismàtics de Caixa Forum, amb una projecció molt novedosa, que és Un atardecer en la Toscana.
Molt bé.
I bé... Bueno,
ja veig que esteu tornant amb força, Maribel.
Estem valent, sí. Estem tornant amb força i ben molt contents de tornar. Bueno, fins ara havíem parlat o havíem tingut l'oportunitat de concentrar-nos en les activitats, en l'exposició, però ara fem un pas més enllà i ja programem doncs, activitats d'auditori, no? Amb un entorn... com havíem tingut l'oportunitat de comentar, en un entorn totalment segur. Clar. I confortable pel públic.
Bueno, això ho fan des del primer dia, ja sabeu que el Caixa Forum, si us estan oferint anar a fer una activitat allí, és que ja a nivell sanitari ja ho han pensat, segueixen evidentment totes les normes que hi ha a hores d'ara vigents, i més i tot, o sigui, cap mena de problema per anar a veure l'exposició, perquè a més d'aquestes coses s'hi ha d'anar en persona, no val... Hi ha coses que es poden fer a través de videoconferència o a través d'una web, però n'hi ha d'altres que s'hi ha d'anar. I anar a l'exposició, per exemple, s'hi ha d'anar, i anar al matinal de cinema, escolta, per això és, a casa sí que tots tenim teles grans, però seure's davant d'una pantalla de cinema és una experiència diferent i s'ha de fer, i això és el que t'ofereixen al Caixa Forum. Maribel Tos, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha un altre lloc on s'hi ha d'anar, és un pecat, eh? Si no hi has anat, és un pecat, com és la Sala 1 de l'Auditori Municipal Enric Granados, que ja saps que està considerada per molts músics, que són al final els que ja entenen, com una de les sales amb millor acústica de tota Europa. I la tenim aquí a Lleida. Puri Terrado, com estàs? Puri, tens el micro tancat.
Molt bon dia.
Són coses del director,
bon dia,
Escolta, per cert, que no t'ho he dit abans, que hem anat ràpid a parlar amb la Maribel perquè havia de marxar, però que m'alegro molt de veure't, que no ens vèiem, de veure'ns des de fa 6 o 7 mesos.
Doncs sí, així posant la pantalla...
Bueno, ni que sigui la pantalla, sí, però hi posem cara, eh? Com estàs, Puri?
Bé, amb ganes de treballar, amb ganes de que el públic vingui a casa nostra i de que puguem fer la vida normal, no?, dins de la situació actual.
Entre casa i auditori, suposo, perquè, clar, les normes diuen això ara per no creuar els equips i el personal, no?
Doncs sí, i a més, per exemple, a l'ordinador de la feina no tenim pantalla, o sigui que he vingut corrent a casa per
com
poder
pantalla.
Reconnectar
no,
que tenia ganes
càmera,
de
càmera.
Fer-ho.
No tens càmera. No pantalla, no?
Càmera.
Vale. Si te'n deixes sense pantalla, malament anem, eh, ja?
Malament.
Sí, molt bé, Puri. Escolta, bueno, ja ha passat les festes de tardor, i per tant ja ens va avançar l'Anna Castells la setmana passada, però que teniu en marxa ja bueno, reprogramades algunes i d'altres sí. Propostes noves de cara a la tardor a les instal·lacions de l'auditori, com igual que al Caixa Forum i que igual que a tot arreu, seguint totes les normes de seguretat, només faltaria.
Evidentment, hem fet un pla de represa i, per tant, contemplem... Jo crec que no cal ser més insistent en el tema. Tothom està mentalitzat de que hem d'adoptar unes mesures, no? Però la qüestió és que la setmana que ve obrim la temporada a la sala de cambra amb el concert del Quartet Teixidor i del Quartet Altimira, que precisament vam tancar la sala el dia que teníem el seu concert, el mes de març. És a dir que és un concert reprogramat i és amb l'Octet de Mendelssohn, que és una de les obres més especials que va escriure Félix Mendelssohn amb només 16 anys d'edat. Per tant, era un gran geni de la música, no?
Era precoç,
sí.
Escolta, tots els grans genis de la música van començar molt d'hora, eh?
Molt joves, i en aquella època encara més, perquè de seguida a la que es detectaven aptituds especials, doncs s'enfocaven molt, molt clarament cap a aquella aptitud que ells tenien, no?
Sí, sí.
I en aquest cas la música, i bé, de Mozart, per exemple, sabem que s'han conservat obres que va escriure quan tenia 4 o 5 anys. Per tant, són aquells casos especials.
Jo, el dia que la meva mare em trau la carpeta, perquè les guarda, dels dibuixos que feia jo quan tenia 4 o 5 anys, doncs imagina't l'altre escrivint obres de música. Bueno, és que no som tots iguals. Mira, què hi farem? Alguna altra cosa devia de tenir jo. No sé, ja la buscaré. Què més, Puri?
Doncs nosaltres tenim el diumenge 18 un concert que ens fa especial il·lusió, que és In Memoriam, és un concert del cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, amb el Jordi Ferran, que tocarà l'orgue i el piano, amb la Laia Puig al violoncel, i és, jo crec que té una doble vessant aquest concert, perquè el seu títol ja ens ho diu, In Memoriam vol dir en record. Mm. En primer lloc, en record dels membres del cor de cambra que recentment han mort i que no per la pandèmia, sinó que pensar que aquest concert estava programat també a la primavera. I hi havia tota una sèrie d'obres que ens toquen per acompanyar el dol, per superar la pèrdua, per acompanyar-nos en el record, no?
Mm-hmm.
I, clar, aquesta temàtica cau també molt bé amb el tema Covid.
Sí, sí,
i totes
sí.
Les persones que ens han deixat. Per tant, és un homenatge, no?, a totes aquelles persones que ara no hi són, i que la música ens aporta als que estem, doncs, serenor, ens dona complaença, no?, a tota la situació que hi ha creada actualment.
I tant.
I si a poc a poc podem anar superant també la situació.
I tant que sí. Per cert, que ja, bueno, ja fa una estona, està amb nosaltres la Marta Salla. Marta, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
La Marta des del Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, que també heu tingut una feina, bueno, ho dic les dues, perquè col·laboreu molt amb les dues entitats de recol·locar, reprogramar i reposar obres, perquè en el seu moment, si les veu triar per entrar a la programació, és que valien la pena, i és intentar no perdre-les, no?
És intentar no perdre-les. Això té una conseqüència que tampoc ens agrada gaire, que és que llavors ocuparan el lloc d'altres
sí,
coses
clar.
Que podien haver entrat a la programació, però bueno, intentarem fer-ho tot, lo vell i lo nou.
Escolta, amb la Puri, quant temps fa que no et veus en persona?
Abans d'ahir.
Ah, hòstia, però escolta, bueno, sí. Però mantenint les distàncies, i amb mascareta.
Exacte, i mascaretes i distàncies. Abans d'ahir vam presentar la temporada.
Ah, clar, ah, home, clar.
Al Teatre de la Llotja, i vam estar juntes a molta distància, perquè com que l'escenari de la Llotja és molt gran i ho vam presentar allí, estàvem molt lluny, però la vaig veure en persona, sí.
Com ens hem de veure, eh? Qui ens ho havia de dir?
Sí, qui ens ho havia de dir?
Ara estava escoltant a la Puri, que parlava d'això de l'In Memoriam, del març, i el març ara ja sembla llunyíssim. Són 7 mesos, però sembla... Ha passat tantes coses entremig.
Moltes. I hem après moltes coses, també. Jo,
sí.
Mira, no se'n pot treure... Vull dir, no podem fer una valoració, evidentment, positiva, però...
Però més ens val menys ens val buscar-hi la part positiva sempre a tot,
Sí.
Més ens val.
I ahir fèiem formació al personal de sala, perquè avui estrenem temporada a la Llotja, i vam haver de fer una mica de formació al personal de sala, i els hi dèiem, si d'alguna cosa ens servirà això... serà de treure mals hàbits, per nosaltres com a organitzadors i també pel públic, i que quedin ja els bons hàbits per sempre.
Sí.
La puntualitat, la formalitat, tot això, ara que tots ens ho prenem molt en sèrio, tot això ja quedarà per sempre.
No, totalment d'acord.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Per cert, Marta, com va anar el cap de setmana passat? Perquè vau estar ja a la Sala 2 fent una proposta artística.
Sí, el cap de setmana passat vam estrenar a la Sala 2 amb la lleugeresa i els 3 cançons de Teatre Nu. Va anar superbé. La veritat és que, bueno, és el que diem sempre, que la Sala 2 s'agraeix molt la proximitat amb els artistes, era un monòleg, era una noia sola, per tant ens ho podíem permetre si no haguéssim valorat de passar-ho a la sala 1. Va anar molt bé, el públic va sortir molt, molt satisfet, i diumenge que vam fer l'espectacle de Pallassos Italino Gran Hotel, la veritat és que jo vaig tenir una sensació, després des de les xarxes del teatre vam fer una mica de ceroll, posant una mica això com evident, d'haver sentit canalla rient a la platea,
sí.
Va ser com una sensació que dius, ostres, el que abans era habitual, ara és extraordinari, clar.
És veritat. Puri, ara no recordo, vosaltres no vau tenir funció, no?, la setmana passada?
No, aquest dematí teníem una funció, però era per escolars i...
Bueno.
I han vingut bé gent d'instituts i també ha estat el primer experiment, no?, allò, viure directament el públic en grup, com entrar-lo, com accedeixen a la platea, el comportament dels joves, la veritat és que s'han comportat molt bé i estem molt contents. Hi havia un monòleg sobre la violència de gènere i ha estat molt interessant.
No, si s'ha de seguir fent pedagogia i vida normal dins dels límits que ens permet. Marta, què em proposes?
Mira, aquest cap de setmana tenim dos coses més i les dues són reajornades, efectivament. Una és el Josep Maria Pou avui mateix, encara queden entrades, per tant, podeu venir al Teatre de la Llotja aquest vespre amb totes les garanties i tota la tranquil·litat. Josep Maria Pou interpreta aquesta nit Viejo Amigo Cicerón, que és un espectacle de Mario Gas, en el qual es reflexiona sobre la figura de l'orador romà, que es veu que era una persona amb unes conviccions molt fermes, la qual cosa en situacions una mica adverses és molt difícil de mantenir. I és un espectacle que reflecteix com a vegades caiem en contradiccions quan creiem tenir allò, conviccions i ideals molt ferms, però en segons quina situació la cosa trontolla. Va una mica per aquí. Aquesta nit a les 9, al Teatre de la Llotja. I el diumenge,
perdona, Marta, perquè
fa molt temps...
Que deixa'm que recalqui el tema de que queden entrades i que les podeu comprar online, que és la millor manera, i que estigueu 30 minuts abans de l'hora del començament per entrar de manera ordenada, que després no ens vingui de nou això. I, aviam, que això va així ara... I jo estic d'acord que són uns bons hàbits que haurem de mantenir, comprar online i anar amb temps de sobres, perquè s'ha d'entrar de manera ordenada. Perdona.
No amb temps, sinó amb temps de sobres, sí, exacte. Sí. No comptem arribar a menys 10, comptem arribar a dos quarts tocats de les 9, que és l'hora que comença. I diumenge ens fa molta il·lusió, per fi, estrenar El Polset, que és la darrera producció de Zum Zum Teatre, de la companyia lleidatana Zum Zum Teatre, que ara celebra 25 anys. És un espectacle de teatre i és un espectacle amb dos intèrprets. És la faula del Polset, però transformada de manera que l'explique un fill al seu pare que pateix una demència senil, pateix Alzheimer. És un espectacle amb una doble lectura, segons l'edat o la franja d'edat en la qual te moguis. Si ets un nen, riuràs molt, perquè bueno, la canalla encara no interpreten la tragèdia de l'Alzheimer i de les demències senils i del que suposa per a un fill. En canvi, si ets adult, et tocarà una miqueta més. Però és molt interessant i les dues interpretacions i la direcció estan molt bé. Diumenge, a l'Escorxador, a les 6.
A sala 1, això, ja?
A la sala 1, sí, sí.
A la sala 1, com ho organitzeu? El 50% és...
Intentem no passar del 50%, algun dia hem arribat al 52%, però no arribem ni al 55%, però podeu comprar amb grups de compra i el programa automàticament us bloquejarà les butaques laterals.
Ah, val, perfecte. O sigui que està tot previst, això, que
sí,
si heu d'anar un grup estable o una família, aneu quatre, diu que ens ficaran separats. No, el grup
no.
Us posaran junts.
A l'Escorxador per als familiars ho fem així. Sí que per a les persones majors de 6 anys, com a tot arreu, a tots els llocs tancats públics i no tancats, és obligatòria. També recomanem que si porteu infants menors de 6 anys, doncs millor si la porten. I el que deia la Puri, no cal insistir-hi, doncs evitar tocar elements, evitar utilitzar els serveis, portar les entrades al mòbil, desinfectar-se les mans amb el gel que us proporcionarem a l'entrar, seguir les instruccions del personal per entrar i sortir...
Jo, per desgràcia, discrepo amb això de no cal insistir, perquè mira el que ha passat amb les novetades aquestes de la universitat, i en principi són una franja d'edat que estan informadíssims de tot plegat. Vull dir que han estat sí. tots en grup, sense mascareta, i aquí no passa res, no? Però, clar, com que no passa res, doncs no passa res. Bueno, no costa... Sí que no, tampoc ens hem de fer pesats, però anem a recordar sempre el tema de la distància, la mascareta, no tocar res, portar-ho al mòbil, etcètera, etcètera. Vull dir que això
Exacte.
Ho hem d'anar recordant. Escolta, que ha estat sí. un plaer un altre divendres. Mira, a poc ho anem normalitzant, ni que sigui a través de la pantalla, jo us veig, però tornem a l'Espai Groc i, sobretot, allò que em deies abans, de tornar a escoltar els nens riure a la platea, com a signe de normalitat, i ben aviat a l'auditori tornar a escoltar música, o sigui, instruments...
De fet, permet-me dir que cada dia sentim instruments,
bueno,
perquè
sí,
cada
sí,
dia
sí.
venen a assajar el conservatori a la sala simfònica o a la de cambra.
Sí,
o sigui
sí.
que
ho sé, ho sé.
Aquest ho tenim.
Molt bé. Escolta, que m'ha agradat molt de veure's. Us espero divendres vinent. A Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, i Marta Salla, des del Teatre de la Llotja i Teatre de l'Escorxador. Gràcies. Bon cap de setmana llarg.
Gràcies. Igualment. Gràcies. Adéu.
Doncs apa, que ens queden uns segons. Ens plantarem a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat amb aquests minuts de ràdio. I tornarem dimarts, no dilluns. Dilluns és festa. Mira, jo ho sento. És igual, si no estàs d'acord amb el que se celebra, doncs no ho celebris, però si pots fer festa, aprofita i fes festa. Que també ajuda a desconnectar una mica. Ja, si de cas, més en van ja ho canviarem, això. Però dilluns és festa. I dimarts, o sigui, nosaltres farem festa, i dimarts hi tornem, a les 12:20, puntuals com sempre. Soc el Ricard Álvarez, i que acabis de passar bon divendres. I recorda, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim.